La veu del joc, amb Miquel Costa.
Bon dia, benvinguts i benvingudes una setmana més a La veu del joc. Soc en Miquel Costa i avui repassarem, com sempre, l'actualitat esportiva, tant com del món del futbol com de l'automobilisme. Finalment, tindrem el plaer de presentar-vos l'entrevista a la superestrella Dani Olmo. Arrenquem amb el Girona, que durant la jornada de dimecres va disputar un amistós contra el Napoli a Itàlia. Els de Mitchell van disputar un partit que va donar un resultat bastant positiu. Tot i ser un empat a un, els de Mitchell van donar una bona impressió, a més, contra un rival de Champions. Van poder veure els joves com Justin García, Pau Víctor, Almena, Selvi i companyia sumant encara més minuts. També van veure Juan Carlos, Bernardo i Callens, que van jugar junts a la segona part i no van transmetre gaire seguretat en defensa. En aquest cas, Juan Carlos va estar una mica més encertat del normal i Callens va tenir alguns errors puntuals, però no va ser la seva pitjor actuació aquesta pretemporada. En el cas de Bernardo, van veure unes errades grosseres que quasi van costar més d'un gol. L'errada que sí, precisament, va costar un gol va ser la del defensa del Nàpols, Ostigar, que intentant connectar amb el porter Golini en el primer quart d'hora del partit va tirar una passada errònia, la qual va rescatar Stuani per fer el primer. Després, amb un penalti inexistent que l'àrbitre va xiular, el Nàpols va posar l'empat a un abans de la mitja part. La segona part va ser una mica més lenta i sense gaires al·licients. Un Girona que volia sortir jugant del darrere i el Nàpols igual. Tots dos deixaven sortir jugant els seus rivals, però després es protegien molt bé en defensa i no deixaven crear perill en línia de tres quarts. Poca destacada aquesta segona meitat, només el penalti que l'àrbit no va saber veure sobre Varaskelia. Un penal bastant més clar que el que sí que va pitar durant la primera part. No va haver-hi prou amb aquesta polèmica amb els penaltis, que al final del partit els equips van pactar una tanda, la qual va acabar perdent el Girona per 3-1. Pau Víctor va tirar un penalti amb no gaires ganes que va parar fàcilment el porter. Un altre el va llançar Callens, que el va enviar als núvols. I finalment Couto, que va errar el seu llançament, que no va estar del tot mal tirat, però que el porter va parar. L'únic bo que va fer el Girona durant aquesta tanda va ser una parada de Juan Carlos, que va tocar-la lo just, amb els dits perquè anés al pal i a fora. I l'únic penal que van anotar, el del Mena. Tot això quan el Girona està a l'espera de poder tancar del tot el fitxatge d'Artem Dovvig. L'ucraïnès estaria a punt d'arribar al conjunt gironí. S'hauria tancat un acord a canvi d'una xifra aproximada als 7 milions d'euros, per una mica més del 50% dels drets del jugador. El 50% del traspàs anirà pel Midtjylland, el club anterior del davanter, amb el qual el Dnipro 1 tenia tancat un 50% d'un futur traspàs. El jugador ucraïnès va jugar l'altre dia contra el Panathinaikos a la fase prèvia de la Champions League. De fet, va marcar un gol brutal i després un altre, encara més espectacular, però que va ser anul·lat finalment per mans prèvies. El jugador ucranià reunirà amb Viktor Sigankov, company de selecció d'Artem. En principi hauríem de poder veure aquesta parella, o almenys hauria de poder estar alineable, de cares a la primera jornada a Noeta. Dubtem molt que Artem Dovvig pugui arribar a les dues cites prèvies d'aquesta arrencada de Lliga. Aquestes dues cites seran un partit demà, a porta tancada i sense retransmissió, contra l'Andorra, i el partit contra la Lazio el diumenge a les 8 del vespre a Montilivi, televisat i accessible per tothom. Els socis poden comprar entrades al 50% i els no socis poden trobar entrades a preus no molt elevats. Us animem a anar-hi, perquè podreu veure l'últim partit del Girona abans de començar la Lliga i l'últim ball del Tati Castellanos a Montilivi, però aquest cop vestit de blau. Passem amb el Barça, que l'altre dia també va disputar un partit als Estats Units contra el Milan. Van guanyar 0-1 amb un golaç d'en Sufati i una exhibició d'Oriol Romeu, qui va fer un partit excepcional i va ser aplaudit per molta gent a Twitter. Aquí podem llegir algunes de les opinions.
Nos hicimos no sé cuántas pajas mentales con Kimmich, Amrabat, Brozovic y otros pivotes para que Oriol Romeu por solo 5 millones termine siendo mejor que Makelele. Tenemos que hablar de este señor, Oriol Romeu. Varios dijeron que iba a ser un paquete y no daría el nivel, pero en los últimos partidos lo está haciendo demasiado bien. Es el mejor pivote del mundo. Lo de Oriol Romeu siendo el mejor pivote de la historia, ¿qué es? Oriol Romeu com a pez en l'aigua en el mediocampo del Barça.
A part d'Oriol Romeu, com comentàvem, Ansu Fati va fer un gran partit i va marcar. Però el més important, a part del gol, va ser la celebració d'aquest. Va anar a abraçar i a celebrar amb Ousmane Dembélé, jugador que ha sigut protagonista sobretot durant aquesta darrera setmana, perquè marxa del club blaugrana. Es sabia que el jugador, fins al final d'aquest mes, tenia una clàusula de només 50 milions d'euros. Una clàusula molt baixa que es donava per una situació excepcional del seu contracte. A més, es dona la situació de que 25 milions van pel club i 25 per Ousmane i el seu representant. Marxa al PSG, un club que apostava fortament per ell i que ha apretat per poder pagar la clàusula abans del termini establert. Finalment, Ousmane Dembélé, que va estar convençut des d'un primer moment, deixa tirat el Barça i marxa al Paris Saint-Germain amb Luis Enrique. Continuem amb la Fórmula 1, qui tanca per vacances després del Gran Premi de Bèlgica. Aquest cap de setmana passat, la F1, la F2 i la F3 van rodar Spa-Francorchamps. A la Fórmula 3, destaca que Bortoleto s'hagi quedat a només un punt de guanyar el campionat matemàticament a falta d'una cursa. A la Fórmula 2, destaca el gran cap de setmana d'Enzo Fittipaldi. I a la Fórmula 1, qui destaca si no que Max Verstappen, el neerlandès, va ser primer a la quali, primer a la quali sprint, primer a la cursa sprint i primer a la cursa principal. Red Bull porta guanyant totes les curses des d'Abu Dhabi 2022 i porta 503 punts al Mundial de Constructors, només 193 punts per sota la puntuació que els va servir la temporada passada per guanyar aquest campionat. I tot això estan només a mitja temporada. Més enllà d'això, destacar l'accident de Piastri i Sainz a la sortida. Un accident que es pot interpretar de moltes maneres. Hi ha qui culpa a Piastri, hi ha qui culpa a Hamilton i hi ha qui culpa a Sainz. Aquestes van ser les paraules del madrileny a Twitter.
Mal día, incidente de carrera, pero Oscar fue demasiado optimista. Nunca estuvimos emparejados y esa maniobra nunca funciona en Spa.
La categoria reina tornarà el 25 d'agost a Zandvoort, juntament amb la Fórmula 2. La Fórmula 3, en canvi, disputarà la seva última cursa el següent cap de setmana a Monza. Acabem l'esport a motor amb MotoGP. Ja feia dies que no parlàvem de la categoria reina del motociclisme, la qual torna aquest cap de setmana a Silverstone. En principi també torna Pol Espargaró, qui va patir una greu lesió després d'un accident a Portimao fa ja aproximadament 5 mesos. El pilot de Granollers diu que ha treballat més que en tota la seva vida perquè arribés aquest dia i que està emocionat de poder tornar a competir. També durant aquesta setmana ja s'ha confirmat un moviment de la parrilla de la següent temporada. Es confirma que Franco Morbidelli abandona la categoria per buscar nous reptes dins de la seva carrera i deixa buit un espai a Yamaha. Espai que no ha durat gaire estona buit. De fet, ja s'ha confirmat qui l'ocuparà, Alex Rins. Confirmant així, també, un altre pal per Honda, qui perd un dels pilots de la seva entitat per marxar amb Yamaha oficial. Esperem que Honda pugui tenir un cap de setmana sense decepcions i que els quatre pilots de la marca puguin destacar. També esperem que Pedro Acosta continuï sorprenent a tothom a Moto2 i acabi de confirmar del tot la seva presència la temporada que ve a MotoGP. La cursa de la categoria reina del motociclisme aquest diumenge a les 2. Fins aquí l'actualitat. Ara passem amb l'entrevista que li vam poder fer a Dani Olmo. Dani Olmo és un futbolista espanyol que juga com a migcampista o extrem. Nascut el 7 de maig de 1998 a Terrassa, va començar la seva carrera juvenil a l'RC d'Espanyol abans de fitxar per l'Acadèmia del Futbol Club Barcelona. Tot i això, el 2014 va decidir traslladar-se al Dinamo de Zagreb, on va fer un gran impacte i va guanyar títols amb el club croat. El seu talent i rendiment al Dinamo de Zagreb el van portar a fitxar per l'RB Leipzig a Alemanya el gener del 2020. A Leipzig va continuar desenvolupant-se com un jugador complet, destacant-se per la seva habilitat tècnica, intel·ligència tàctica i versatilitat en l'atac. A nivell internacional, Dani Olmo ha representat a Espanya a diferents categories de jove i també ha jugat amb la selecció absoluta. La seva habilitat en el camp i les seves actuacions destacades el fan un jugador molt prometedor per al futur del futbol espanyol. Fa poc es va confirmar la seva renovació per l'RB Leipzig. Amb ell hem pogut tractar aquest tema i molts més.
Doncs la primera pregunta seria: quina va ser la teva motivació per jugar a futbol i com van ser les teves primeres passes com a futbolista?
Jo vaig començar de ben jove, no ho recordo, és el que em diuen la meva família, el meu pare, el meu germà, però jo tinc un germà més gran que jo, 2 anys més gran, i ell ja va començar abans que jo jugava a futbol i bueno, a mi em posava de porter i tal, el típic quan eres petit. I als 2-3 anys ell tenia 4-5, ell començava a jugar, però clar, jo no podia, era molt petit. I clar, recordo quan el meu pare diu que quan ell anava a entrenar jo em vaig posar a plorar perquè no podia entrenar, era massa petit tal, i bueno, al final plorant, doncs em van portar amb ells i em van posar a entrenar i així vaig començar, diguem, amb el meu germà.
Després aquí tinc una imatge preparada que és d'anar allà amb el teu pare quan estava a Figueres. Tu tens gaires records d'aquesta època, de quan el teu pare entrenava al Figueres? O...
Sí, jo me'n recordo. Ell vivia en un poble al costat, que es deia Lladó, i d'aquesta foto me'n recordo, que això va ser, crec que després d'un entrenament, jo quan estava allà, nosaltres viatjàvem, som d'aquí de Terrassa, i clar, ell vivia allà, i nosaltres anàvem els caps de setmana o potser algun dia entre setmana, però no recordo ben bé quan, i això era d'un entrenament. Després d'un entrenament, quan estàvem allà, nosaltres, bueno, jo i el meu germà volíem sempre anar a mirar, a xutar o tal, sense molestar, clarament, perquè estàvem entrenats, però sí, aquesta foto la recordo.
Creus que el fet que el teu pare sigui una persona fortament lligada al futbol t'ha afectat positiva o negativament en la teva carrera?
positiva, molt positivament. Està clar, jo amb ell he parlat, a part de la relació, està clar, de pare i fill, hem tingut relació també de futbolista i entrenador, i a mi m'ha ajudat molt, sobretot com vaig estar allà a Croàcia, al Zagreb. Allà vam fer un pas endavant i vam començar a treballar una miqueta més individualment en el meu joc, i allà és quan vaig aprendre moltes coses.
Bueno, ara parlaves precisament del Zagreb i tal. Com és marxar d'aquí del Barça, un equip professional com el Zagreb, siguent tan jove?
Sí, va ser un pas gran, però estava segur del que volia ser. Sé que allà apostàvem força per mi, és un club que aposta per als jugadors joves, que els donen oportunitat, i jo tenia clar que seria un bon pas per mi. I bueno, vaig anar allà amb 16 anys, està clar, molt jove, però bueno, vaig estar el primer mes amb la meva mare, després anava i venia, els amics, el meu pare també, quan podia, i al final és aprenentatge també, saps? Tan jove, aprens moltes coses, també un nou país, nova ciutat, però molt content d'aquell pas que vam donar tots.
Com recordes el dia que et van trucar per primer cop per anar amb l'absoluta d'Espanya?
Va ser després d'un entrenament allà al Dinamo, al Zagreb, i li van comunicar al meu entrenador. Llavors l'entrenament ja s'havia acabat i ens va cridar a tots, alguns ja estaven anant cap al vestuari, i els va cridar a tots i vam fer un cercle al mig del camp, i justament en aquelles dates ja hi havia forces jugadors que ja havien aconseguit aquest pas d'anar a la selecció absoluta, ja de Croàcia, d'altres, i jo personalment amb Espanya, però jo no ho sabia encara. I ens va reunir allà a tots i va dir: equip, hi ha un jugador que ha aconseguit també l'objectiu de representar el seu país, tal que qual, unes paraules, i em va dir: Dani, felicitats, tal. Jo no ho sabia, saps? Vaig quedar així una miqueta tal, i després em va fer parlar i res, molt content.
Després m'agradaria preguntar-te també de l'absoluta, que ara Ferrer va guanyar la Nations League, va haver de ser penaltis. A mi m'agradaria saber, bueno, a tu no et va tocar tirar, però si quin penalti t'hagués tocat tirar a la tanda, i també si tenies clar tu ja en la ment com el tiraries.
No, jo no vaig poder xutar perquè arrossegava unes molèsties, per això no vaig poder jugar a les semifinals contra Itàlia, i la final vaig jugar els últims minuts per les molèsties, i al final no vaig poder tirar perquè era l'adductor de la meva cama dreta. Llavors teníem bons tiradors al camp, llavors tothom estava en confiança, o sigui que vam parlar, vam decidir que només tiraria si sigués falta, si fos falta, i al final no va ser, o sigui que al final content igualment.
A finals de temporada va guanyar la Copa Alemana amb el Leipzig. Tu personalment, què has gaudit més, la Copa Alemana, la celebració de la Copa Alemana i tal, o la Nations League?
Bueno, són competicions diferents. Al final, amb la selecció, jo no havia guanyat res encara, feia uns anys que no guanyava res. La selecció, des de l'Eurocopa del 2012, és especial, està clar, és una competició nova, però jo crec que amb els anys li donarem tots el valor que correspon. I amb el club, l'any passat vam guanyar la Copa, aquest any l'hem defensat, el títol, o sigui, que al final també és un club molt jove, que només ha guanyat aquests dos títols, i jo també he sigut partícipe d'això, o sigui, al final és diferent club i selecció, però els dos són títols molt, molt especials.
Tu qui prefereixes, o amb qui es treballa millor, amb el Luis Enrique o amb De La Fuente?
No, són entrenadors diferents. O sigui, amb Luis De La Fuente vaig començar a la Sub-21, he tingut la sort de jugar també una Eurocopa Sub-21, uns Jocs Olímpics amb molt d'èxit, vam guanyar aquell europeu, els Jocs Olímpics una medalla de plata, i ara amb la selecció hem pogut aixecar la Nations League. O sigui que ha començat bé, i amb Luis Enrique ha sigut l'entrenador que m'ha donat tota la confiança a nivell selecció, que ha confiat en mi en totes les convocatòries, i sempre estaré agraït. He après molt d'ell, tant d'ell com del seu staff, i això és futbol, saps? O sigui, les coses venen i van, canvien d'aires molt ràpid. Ara ja està al París i li desitjo el millor.
Si veus el Leipzig com un candidat per tombar una mica aquesta hegemonia que està muntant el Bayern els últims anys a la Bundesliga.
Si no ho creies no hagués renovat, això està clar. De veritat ho crec, hem perdut alguns jugadors que han fet un pas endavant a la seva carrera, que han anat a la Premier, però bueno, tenim jugadors de classe mundial, de molta qualitat, i jo crec que tenim equip per jugar i per competir contra el Bayern a la Bundesliga.
Llavors, el fet de poder guanyar la Bundesliga en el Bayern, diries que és el fet principal per el que has renovat amb el Leipzig?
Sí, jo vull guanyar títols, ells ho saben, ho sabien abans de renovar, i bueno, el projecte que em van dir que volien fer, la figura que jo seria en aquest projecte, doncs em va convèncer i estic decidit que serà un bon any per tots.
I bueno, també durant les dues últimes temporades s'ha rumorejat molt el tema de poder tornar a Espanya. Hi ha hagut més que rumors que hi hagi hagut un apropament per poder fer-ho?
Sí, sempre en els períodes de transferència, saps? En els mercats d'estiu, d'hivern, sempre es parlen moltes coses, però d'aquí a que siguin veritats no et pots creure tot el que surt a les xarxes, però bueno, sí que hi ha hagut interessos per part d'equips espanyols, però al final res oficial ni ninguna oferta, el típic que parles i de més, però ja està, al final estic ara renovat, saps? I parlar d'altres equips tampoc té molt de sentit, o sigui que ja ho veurem l'any que ve.
Quin és l'objectiu de Dani Olmo per aquesta temporada?
Guanyar títols amb el Leipzig, amb la selecció tenim una fita molt important també a final de temporada, que és l'Eurocopa. Encara no estem classificats, o sigui que primer ho hem de fer-ho, però és un objectiu real, per mi personalment, col·lectiu, també amb el club, defensar també el títol de Copa i anar per la Bundesliga.
Doncs moltes gràcies.
Això ha estat tot per avui. Moltes gràcies per escoltar i ens veiem la setmana que ve amb un nou programa que tindrà a destacar la tornada a la Lliga.